Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Generalitat, a través de dos treballadors, ha tret la pancarta a favor dels presos i exiliats que hi havia penjada al balcó del Palau a la plaça de Sant Jaume. Ha estat uns minuts abans de les 4 d'aquesta tarda, en compliment de la mesura cautelar aprovada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha fet complir l'ordre i després d'una demanda presentada per Impulso Ciudadano. Els independentistes detinguts dilluns han passat la primera nit a Soto del Real, a la presó, després de comparèixer ahir a l'Audiència Nacional. Hem sabut que l'operació policial, que no està tancada, podria tenir algunes investigacions sobre indicis de la possible acció mediàtica a prop del Parlament. Aquesta acció hauria consistit, segons informa Televisió de Catalunya, a col·locar un artefacte durant una concentració independentista al voltant de la cambra per provocar un desallotjament massiu. Les mateixes fonts diuen que hi podria haver noves detencions i que s'estan buscant possibles connexions dels arrestats amb altres grups. També destaquem que la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celà, ha enviat aquest migdia, després del Consell de Ministres, un missatge contundent al president de la Generalitat després del debat de política general al Parlament. Isabel Celà ha demanat a Quim Torra que deixi clar el seu respecte a les lleis de la democràcia i als principis de l'Estat de Dret, i ha recordat que un fonament bàsic és la separació de poders. La ministra en funcions ha ratificat que la Moncloa impugnarà les propostes de resolució aprovades ahir a la Cambra Catalana. I dia de vaga mundial avui, convocada pel moviment Fridays for Future. Aquesta crida tindrà en diferents punts de Catalunya concentracions, que algunes ja s'han fet aquest matí o aquest migdia. En el cas de Barcelona, l'acte principal comença a les 6 de la tarda als Jardinets de Gràcia i arribarà fins a la plaça de Catalunya. Aquest moviment protesta contra el que qualifiquen d'inactivitat dels governs davant de la crisi climàtica. I David Jou és el nou president de la Fundació Joan Maragall, una entitat que des de fa més de 30 anys treballa per posar ponts entre la cultura i el cristianisme. David Jou, físic i poeta, és membre del patronat de l'entitat des de 1993. Substitueix Josep Maria Carbonell, que ha complert dos mandats de 4 anys i que, per tant, deixa el càrrec. En plana cultural també, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya actua aquest vespre a les 8 a l'Auditori de Barcelona amb diferents veus solistes que interpretaran en el programa Ferran Cruixent, Human Brother, per a soprano i orquestra. I acabem recordant que ha mort el cardenal nord-americà William Joseph Levada, el primer successor de Joseph Ratzinger, al capdavant de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, perdia la vida ahir als 83 anys. Avui s'han celebrat les seves exèquies al Vaticà i el Papa Francesc s'ha fet present en el respons final. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la incertesa política a Israel després de les eleccions de la setmana passada. Abans, el pensament del dia, avui amb el soci d'Òmnium Cultural i membre de Cristianisme i Justícia, Jordi López Camps.
El clima polític empitjora. Alguns poders de l'Estat, davant la proximitat de la sentència del Suprem, impulsen una estratègia de por per atemorir els sectors independentistes i agitar-ne els més exaltats. 500 guàrdies civils s'han desplegat per detenir en la foscor de la matinada a 9 persones. Els poders de l'Estat tornen a intentar associar l'independentisme amb la violència. La nota de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, explicant aquestes detencions, ha servit perquè alguns medis de comunicació i alguns polítics hagin creat el marc mental que ha de condicionar els ciutadans d'Espanya en les properes setmanes. Volen que aquests ciutadans assumeixin que la sentència del Suprem serà justa, perquè a Catalunya l'independentisme té un component violent. El poder judicial continua actiu per seguir marcant l'agenda política, o no és així? Mentre Catalunya s'insisteix que l'independentisme és pacífic, Espanya es va en direcció contrària. Els esforços, un cop abandonada la via política, és legitimar davant l'opinió pública la repressió com a únic camí per resoldre el problema català. Anem a pitjor.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Molèsties a la gola? Dolor, irritació... L'Arindol és un complement natural en esprai que alleuja aquests símptomes tan molestos. L'Arindol, a més, reforça el sistema immunitari i et permet continuar amb el teu ritme de vida. Utilitza l'Arindol amb pròpolis i equinàcia per afavorir el teu benestar natural. Troba l'Arindol en herbolaris i a la teva farmàcia habitual. A partir del dilluns 30 de setembre i cada dia de dilluns a divendres i d'11 a 12 del migdia, Sergi Mas us espera a Ràdio Estel per parlar de cinquanters. Cinquanters, amb Sergi Mas, estrena aquest dilluns a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també avui del Toni Huguet a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a Israel i cap al seu futur immediat després de les últimes eleccions, un moment que continua marcat per una gran incertesa política. La coalició blau i blanc, liberal de centre, que va ser la més votada a les eleccions de dimarts de la setmana passada, del dia 17, no accepta inicialment la petició del Likud, segona força, i amb el primer ministre Benjamin Netanyahu al capdavant. Amb 32 diputats, els centristes de Benny Gantz, i 31 els conservadors de Netanyahu, les possibilitats passen necessàriament per la gran coalició entre les dues forces, ja que és l'única fórmula viable per assolir la majoria necessària de 61 escons amb mínimes garanties d'estabilitat, lògicament. Altres forces, però, intenten pactar amb Gantz, entre elles la del nacionalista i exministre de Defensa Avigdor Lieberman, per intentar excloure tant el Likud com els partits religiosos minoritaris. En clau de polarització entre dreta i esquerra, el bloc dretà suma 55 diputats, mentre que el de centre-esquerra, 56. També és un més, però en aquest cas igualment sense majoria. L'encara primer ministre no escolta de moment les crides a renunciar a un tercer mandat liderat per ell i s'aferra de moment al poder, com si fos l'últim recurs, diuen molts analistes, per intentar finalment la reelecció en unes terceres eleccions. Les promeses de Netanyahu en la línia d'ocupar territoris i de mesures que allunyen una pau propera amb els palestins conviuen amb la situació interna d'un país modern i democràtic, però que viu afectat per un creixement de la desconfiança dels ciutadans en els polítics i també per la corrupció que afecta el mateix primer ministre actual.
El mirador de l'actualitat. Ràdio Estel.
I per parlar d'aquesta incertesa i d'aquesta situació que es viu a Israel, ens acompanya en Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I que a més ha seguit la campanya electoral i les eleccions aquests dies des d'Israel mateix.
Sí, he estat allà i bueno, ha sigut molt interessant, però com a detall curiós he de dir que si no estàs gaire al cas, no sabies que hi havia no hi havia campanya electoral, perquè, a diferència d'aquí, allà no hi ha banderoles pels carrers, pots veure alguna cosa, però molt puntual, un cartell gran o en els autobusos, però vas pel carrer i no veus que hi hagi ambient electoral. I com que, a més, eren una repetició, jo crec que encara n'hi havia una mica menys de lo normal.
Recordem que a l'abril s'havien fet eleccions, no va sortir una mica el que ha passat aquí, però van una mica avançats en el temps, en aquest cas.
Sí.
Veurem què passa aquí, si es veu aquest desinterès dintre de les diferències
tant
de costums.
Tant de bo estalviéssim recursos i no inundéssim els carrers de tota aquesta propaganda.
Certament. Aquí sabem, això sí, que la campanya serà més curta, durarà per primera vegada menys de 15 dies, 10 dies, si no recordo malament. Saludem també Tica Font, que és col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè no ha estat a Israel, però també ha seguit la campanya.
Una mica.
Tot i que vostè viatja molt, també.
Sí, però a Israel he estat a Jerusalem. Tel Aviv i els altres territoris
no. Bé.
Palestina sí que està, en Cisjordània.
Molt bé. Ens acompanya uns minuts també, en la primera estona del programa, el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals. El saludem, encara que no ha pogut ser possible la seva presència finalment aquí a l'estudi, però sí que el saludem via telefònica. Bona tarda, senyor Porçals.
Hola, bona tarda.
Gràcies també per haver acceptat la invitació. Quina valoració fan del que ha passat en aquestes eleccions a Israel? Ja apuntava una mica la sensació de desinterès al senyor Florido, però quin balanç faríem? S'ha repetit el mateix i, de moment, no hi ha acord.
Sí, hem de recordar que s'han anat a eleccions... Primer es van anar a les primeres i ja després a les segones, perquè el Lieberman realment podria generar un nou govern de tot el bloc de dreta, per dir-ho d'alguna manera.
Eren eleccions avançades, perdó, les de l'abril també,
sí,
no?
Sí. Per tant, no és inevitable que sigui un govern de concentració l'únic que es pugui fer. El que passa que ell mateix ja ha dit que, de fet, no el truquin si no és per pactar un govern de concentració. Això vol dir, entre altres coses, que s'han de posar d'acord en Gantz i el Netanyahu. Però, esclar, el Netanyahu voldrà seguir sent primer ministre, però qui ha guanyat les eleccions és el Benny Gantz.
Sí.
I Benny Gantz ja ha dit que de cap manera donarà suport a un govern presidit pel Netanyahu.
Clar, aquesta és la gran clau i sembla més raonable, no?, que si hi ha una gran coalició de les dues forces, la més votada sigui la que tingui el càrrec de primer ministre, però vaja.
Això es podria desllorigar perquè ara, primers d'octubre, si no recordo mal, crec que és el dia 2 o així, des del sistema judicial es veurà si s'encausa o no,
sí,
a Netanyahu. I en aquest cas, si això passés i ell hagués de retirar-se de candidat, això podria desllorigar el que s'arribi a una solució de concertació.
Sí, de fet, s'especula molt amb aquesta circumstància i, de fet, es dona ja gairebé per fet que si això fos així, aleshores ja hi hauria gairebé automàticament un govern de coalició.
I no podria ser al revés, també, que si és encausat Netanyahu intentés encara més aferrar-se o provocar unes terceres eleccions i intentar guanyar-les, ja és més difícil, això.
Jo veig això molt...
Precisament per al·ludir...
O sigui, ell realment té un cert talent per esquivar aquesta responsabilitat i aquesta sospita. Altres polítics, abans que ell, doncs van haver de plegar. El que passa que un cop quedés clar que sí que està imputat, bueno, jo no veig que pogués salvar la seva situació en aquest sentit. Que també podria passar que no l'imputessin.
Clar.
Vull dir que a vegades donem per fet que això seria així i igual no ho sabem què passarà.
Per cert, són casos de presumpta corrupció econòmica.
Suborn, frau i abús de confiança. Sí. Són els tres càrrecs que té.
En l'exercici del càrrec de primer ministre, que a més l'ha tingut en dues etapes, recordem, la primera vegada 13 anys ara, i en l'anterior etapa havia començat fa 25 anys ja. O sigui que...
De fet, ha trencat el rècord de Ben Gurion.
Exacte.
Que és una cosa molt sorprenent. Jo crec que ningú s'ho esperava quan el Netanyahu va començar a governar que fos un polític que pogués durar tant de temps.
Certament, sí. Fa 23 anys, el 96, segons tenim aquí, va arribar per primera vegada al poder. Hem saludat ja Guillem Porçals. Quina impressió té vostè del que ha passat a Israel? No pinta massa bé, no?, per a l'estabilitat i el pacte.
No pinta massa bé, però també és cert que demostra una transmissió per part de la ciutadania d'un gir de guió. És a dir, la ciutadania israeliana ha marcat un canvi de guió. Aquestes polítiques de lletres amb suport de partits religiosos cada cop es veuen amb més reticències.
Mm-hmm.
Avui mateix el diari de Jerusalem Post, que per dir-ho així és anglòfil conservador d'Israel, assenyalava que un 68% de la ciutadania israeliana està en contra de que els partits religiosos segueixin les posicions de govern.
Mm-hmm.
I que molta gent ha votat amb clau de fer-lo fora de les situacions de govern i dels partits de govern en si.
Sí, sí.
És a dir, un 65% aproximadament assenyalava que desitgen un Israel light en si mateix, on es respecti la tradició jueva de l'estat d'Israel, però també amb fermesa laica, que s'accepti d'una vegada per totes el matrimoni civil dintre de les institucions israelianes, per tant, amb un sentit d'un canvi de guió que portem fins ara. I és cert que un polític com és Lieberman, que sempre ha sigut assenyalat com una persona molt de dretes, molt nacionalista, gran defensor d'Israel com a estat jueu, ara es faci aquesta maniobra política d'aquest gir pragmàtic, podem dir que sí que ha fet, de dir, no, volem una candidatura àmplia, un front ampli on tothom estigui inclòs. És a dir, la desconfiança que han generat aquestes eleccions cap al sistema polític israelià, és a dir, el país té una crisi profunda en les institucions, Lieberman diu, no, recusim-lo, el mateix que estaria en Gantz, és a dir, recusim el país, parlem dels problemes que afecten la ciutadania, sí que és cert que ara hi ha l'amenaça iraniana sobre el taulell, sí que és cert que hi ha un cert armament de determinades faccions a la política regional, però també és cert que la política domèstica israeliana no s'ha deixat de costat.
Per tant, hi ha aquesta possibilitat de fer un govern de concentració o una gran coalició, i creuen vostès que això ajudaria a fer que recuperi la confiança del poble?
A mi el que més m'ha anat preocupant és que, per exemple, no has format part del debat electoral, la situació de Palestina, el conflicte de la zona, no era un element de debat electoral. Que el debat electoral ha estat més centrat en l'element religiós i laïcitat de l'Estat, aquest ha estat un punt de caràcter fonamental, o la corrupció. Dos dels punts sobre els quals giraven molt les converses. I a mi el tema que me deixa preocupat sobre la il·laïcitat és que ara podem anar fent enquestes d'opinió, però les enquestes demogràfiques t'acaben apuntant a que aquest debat en el temps es veurà molt reforçat cap a la població ultraortodoxa, perquè els graus de natalitat que ells tenen són molt més elevats, bueno, i se suposa que en menys d'un parell de generacions el 50% dels joves israelians seran ultraortodoxes, i això pot complicar que, bueno, que ara hi ha una població preocupada per aquest tema, però el futur jo crec que no es pinta massa bo. I crec que en aquest sentit també part del debat que hi havia en la societat és per què els ultraortodoxes no aporten, diríem, impostos a la societat, per què ells no tenen que fer el servei militar, per què ells no tenen les obligacions que la resta de ciutadania d'Israelí assumim, i a sobre viuen dels serveis socials que paguen entre tots.
Mm-hmm. Aquest és un tema que, vist des d'aquí, clar, amb tota la prudència, genera un mecanisme racional de dir, home, tots iguals, encara que sigui un estat de majoria jueva i sigui reconegut, fins i tot em sembla que en les últimes reformes com a estat jueu, encara que és un estat on es respecta la llibertat religiosa, això ens ho podrà confirmar el senyor Florido.
És realment així, el debat cultural polític cultural actual, bueno, ja fa un cert temps, a Israel és aquest, és la pugna, no?, per dir-ho d'alguna manera, entre el nivell d'incidència que tenen els partits religiosos amb la majoria laica, perquè Israel hem de dir que podríem dir que té com uns tres vectors, no?, a l'hora de definir-se una persona, a l'hora de buscar el seu vot i analitzar els diferents partits polítics. Podem mirar-ho des del punt de vista del conflicte amb Palestina, no?, i del procés de pau, i podríem considerar que està dividit entre falcons i coloms. Després hi ha l'ideològic clàssic entre dreta i esquerra, però també hi ha aquest, el religiós i el laic. Mm-hmm. Aleshores, on depèn una mica d'on estiguis tu, tens l'oferta electoral la tens, eh? La pots Clar. Aconseguir. I aquest és un punt que el Lieberman jo crec que ha estat molt hàbil, el Guillem ho ha apuntat molt bé, que és una decisió pragmàtica, perquè realment el partit que va aparèixer fort en defensa de polítiques laiques o laicistes era el del Yair Lapid, que és dins de la coalició del Benny Gantz. Uh-huh. I a mi em sembla que el Lieberman ha vist aquí una oportunitat, com que té la clau, de replegar un vot, perquè ell encara té un partit que és petit respecte a aquests dos grans. I si és capaç de modificar un govern en aquesta clau, és possible que aconsegueixi el suport de moltíssims votants, que vagin més enllà del seu votant tradicional, que és un votant que prové del que era l'antiga Unió Soviètica, no? Sempre s'ha dit que era el partit dels russos, no? Encara que no fossin russos tots, ja m'enteneu, eh?
Certament.
Aleshores, doncs bé, ell, com veu, s'ha comentat, és una persona de grans conviccions i molt nacionalista, però alhora ha posat un veto a governar amb els religiosos. I aquest és un factor que per ell, de cara al futur, jo crec que electoralment li pot anar i li pot funcionar molt bé.
Perquè els anomenats partits religiosos, d'acord amb la sociologia d'Israel, són això, partits confessionals del qual formen part o que busquen el vot dels ultraortodoxos, com diu Picafon.
Bueno,
és a dir,
no només, pot votar qui vulgui.
Evidentment,
no? El que passa que, també hem d'entendre que les polítiques que ells impulsen quan entren en un govern, de fet, quan entren en un govern de qualsevol color, perquè han governat amb la dreta i han governat amb l'esquerra, són de caràcter social. És a dir, l'esquerra sempre ha pogut governar amb ells perquè el que demanaven eren aspectes relacionats amb l'habitatge o les pensions que puguin rebre ells, perquè hem de dir que les persones que s'hi dediquen a l'estudi de la Torà i van a la yeshiva, a l'escola religiosa, doncs si no tenen aquest suport de l'Estat,
no poden viure.
Aleshores, doncs, és un col·lectiu una mica precaritzat. Aleshores, amb l'esquerra sempre s'ha entès bé de cara a aconseguir, ja no només per ell, sinó per qualsevol persona precaritzada, doncs una sèrie d'avantatges socials. No? Mm-hmm. Però, esclar, tampoc no tenen l'obligació d'anar al servei militar, o sigui, hi van molts voluntàriament, però no tenen l'obligació, com sí que la tenen la resta de ciutadans.
Sí,
no?
Sí, sí.
I això ha arribat en un moment que també ha sigut un debat molt, molt important, perquè es considera que tot ciutadà ha de portar, i a més en una cosa que és nuclear i vertebral de la societat, que és la seva implicació en la defensa de l'Estat.
Bueno, jo crec que també acaba pesant que demogràficament cada cop van sent més, i d'alguna manera és, mentre siguin un grup minoritari reduït, mira, que la resta de la gent, de lo que paguem d'impostos a l'Estat, el sufragi, el viure, pues, bueno, s'aguanta. Però quan el grup va creixent, jo crec que la gent també hi ha un descontentament al respecte. Eh?
Des d'aquí, segur que en alguns aspectes pot sorprendre una mica, no?, aquesta difícil definició de la frontera entre religiositat i política, de vegades, en la sociologia d'Israel, que sabem que és un estat modern, certament democràtic, però també amb molta influència d'una religió concreta, que és el judaisme, tot i que hi ha també una candidatura àrab, que de fet ha anunciat que donaria suport a Gantz, i bé, hi ha àrabs, hi ha musulmans a Israel, també, certament. No?
Sí, i de fet l'encàrrec d'intentar formar govern el té el Netanyahu i no el Gantz, perquè dins de la coalició àrab, que també, a més, hi ha el Partit Comunista, és una coalició curiosa,
sí,
però n'hi ha un petit grup que no ha volgut donar el suport al Benny Gantz.
Sí.
Exacte.
I que podríem dir que és el grup més radical, però, curiosament, el grup més radical pot facilitar que sigui el Netanyahu el primer ministre.
Sí, efectivament, això és una formalitat tècnica. Hi ha un candidat que rep l'encàrrec, de moment és Netanyahu, però no vol dir que
aquesta coalició és la tercera en dimensió en el Parlament.
Bé, potser per no entretenir massa temps des del telèfon el nostre col·laborador i politòleg Guillem Porçals, aquesta sociologia tan peculiar s'explica d'alguna manera, vist des d'aquí, senyor Porçals, aquesta sociologia, doncs, de dretes, esquerres, transversalitat religiosa, laica, com pot acabar tot això?
En el cas israelià és molt peculiar, perquè les dinàmiques de vot, tal com apuntava d'Antoni, igual que Lieberman se li anomenava que donava suport al partit de tots aquests jueus que venien d'Europa de l'Est, i tot això, els esquenazis i això, també hi ha el partit, o sigui, hi ha el partit esquenazí i el partit dels sefardites, que són els observadors de la Torà, és a dir, es centren en unes dinàmiques que dintre dels observadors de la Torà, que aquí anomenem de forma estranya ultraortodoxos, també és cert que s'estan en període de reflexió, és a dir, igual que avancen els temps, igual que avancen els temps, ells també estan oberts a debat al respecte. Per tant, el fet de que es quedin exempt del servei militar i aquestes coses, sí que és cert que el panorama polític actual, per part de Gans, han dit que, bueno, s'ha de parlar de tot i estan oberts a debat. Es mantenen les seves posicions, tothom manté les seves posicions, però sí que és cert que estem en un període de que, tal com s'anuncia per part de l'oposició, Jair Lapid ho ha anunciat, de dir, nosaltres no parlarem amb cap partit que sustenti una coalició amb qualsevol partit religiós, no només en el sentit de mantenir-lo, sinó en el sentit de bloc. És a dir, nosaltres estem per parlar de tots. No poden haver-hi vetos, ni poden haver-hi línies vermelles, ni pot haver-hi res. Per tant, és possible que estiguem davant d'unes terceres eleccions més de recatar, per dir-ho així, però amb el factor de dir, s'ha de parlar de tot. I el fet d'una gran coalició que afronti els dos grans partits, més els petits partits, inclús la llista ara per dir que pot inclús entrar a formar part de donar suport a un possible govern des de fora. Per tant, la qüestió aquí és no establir vetos ni establir cap mena de línia vermella. Israel serà és una democràcia parlamentària i una de les virtuts que té és que qualsevol, la pròpia llei electoral no estableix uns vetos, per dir-ho així, per les minories, ni estableix cap mena de línia de topall electoral, ni estableix cap cosa. Per dir-ho així, és que aquí sí que s'establiria, no? En el sentit del
sí, efectivament. Allà això, és un sistema senzill de circumscripció única, totalment proporcional, i això fa que s'hagin acostumat en els més de 70 anys que té l'estat d'Israel a fer coalicions, no? A dialogar, en definitiva, per formar governs plurals. Moltes gràcies, senyor Guillem Porcells, per haver-nos acompanyat avui uns minuts i fins una propera ocasió. Esperem veure'l aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Bona tarda. Seguim amb la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font, i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Bé, parlàvem de la sociologia israeliana i sobre el procés de pau i el diàleg amb Palestina. Des d'aquí i des de la distància de no conèixer prou a fons la realitat d'Israel, tots pensem, un govern de Gantz potser fa més fàcil reprendre el diàleg de pau amb Palestina, però no sé si és així, això. Gantz ho pot fer més fàcilment que Netanyahu?
Jo crec que Netanyahu, en aquest àmbit, té més mala premsa de la que crec que es mereix, perquè, de fet, i tot i el temps que porta governant, que és el que ha governat més de temps, no ha pres cap guerra com les que fins aleshores
s'havia vist. Sobretot en l'època d'Ariel Sharon, no?, per exemple.
I anterior. La qüestió és que potser a vegades l'agressivitat verbal pot evitar segons quina situació encara més negativa. No? Aleshores, doncs, jo crec que ell ha sigut molt curós en aquest àmbit. Sí que és cert que ha coincidit també amb el fet de que no s'han reprès les negociacions amb els palestins. Però aquí he de dir que la societat israeliana hi ha un cert consens, que és la resignació. Hi ha una certa resignació. No es percep, tot i que la majoria voldria un acord, no es percep que aquest acord sigui proper, i entre moltes raons, però també una i molt important des del punt de vista de la societat israeliana és que en la part palestina no hi ha realment voluntat per arribar a seure un altre cop a la taula de negociacions, perquè de fet els palestins posen condicions per anar-hi i Israel no accepta anar-hi amb condicions. Aleshores, no hi va ningú. Però jo, des de la meva humil posició, em pregunto que crec que qui hauria de tenir més interès a anar a aquesta taula hauria de posar menys condicions, perquè si no, en fi, estem en una situació, un status quo que jo crec que no és bo per ningú. I realment, en aquestes eleccions, el tema del conflicte arabo-israelià no ha aparegut.
No ha format part del debat electoral.
No, sí, com si diguessin, no toca, això.
No. Bueno, perquè jo suposo que si... Quan ho porta tants anys en un conflicte, si en aquell moment no estem dirimint una solució, que és, diguéssim, o fem això o fem això, pues és, bueno, seguim el mateix, per tant, això no forma part de l'element que ens farà diferenciar el vot d'una manera o d'una altra. I jo crec que Netanyahu ha estat un personatge controvertit, però que ha sabut guanyar-se molts votants en el seu país, si no, no s'entén de com ha perdurat i ha sobreviscut tantes eleccions, si no sí, té sí. l'habilitat de guanyar-se-les. Jo diria, fixeu-vos, que a pocs dies de les eleccions anuncia que s'annexionarà els territoris del Jordà. I això també és una manera de... segurament molta població que està a Tel Aviv té un esquema mental, però els que viuen en uns altres territoris pues en tenen un altre, i ell dona peix a tots.
Sí, sí.
I els hi dona.
Són aquestes promeses electoralistes.
I d'alguna manera, clar, els àrabs no li voten.
Jo era allà, i la veritat és que la gent s'ho va prendre com una promesa electoral...
D'aquestes de cop d'efecte,
de fum.
No?
El que passa que...
Bueno, Tel Aviv aconseguir... és possible, però els que viuen allà...
No, no. Jo que a més em va agafar just allà, a la Vall de Jordà, quan ho van dir, he de dir que tothom ho va entendre com una habilitat del propi Netanyahu per ser ell el centre d'atenció en aquella campanya electoral. Uh-huh. I no parlar de corrupció. O sigui, clar, parlem de la Vall de Jordà i no parlem de corrupció. I, per tant, ningú va realment creure que això fos una cosa possible.
Vull dir, menys encara amb la dificultat que podria tenir per formar
la
el govern.
La gent s'ho va prendre... La percepció que jo vaig tenir en aquell moment allà és que la gent s'ho va prendre com una...
Una promesa
com
més.
Com una promesa i bé.
I poc creïble.
Però és cert que el Netanyahu va ser capaç de ser el centre d'atenció.
Sí, sí, troba les habilitats, o fins i tot jo diria que el conflicte més ampli, Iran o així, tampoc no ha format part dels debats
sí,
electorals.
Sí, que d'això també volia comentar una mica, perquè, clar, no és només el conflicte amb Palestina, sinó tota la seguretat
sí,
que...
Sí, Iran, Aràbia Saudí,
el Iemen,
Síria... Sí, sí. No ha format part del debat.
Bé, passen 2 minuts ara de 6:45. De seguida reprenem el col·loqui ja en la seva recta final. Abans tindrem la notícia curiosa que ens portarà el Rafa Sanahuja. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
reprenem el nostre diàleg que avui compartim aquí des del Mirador a Ràdio Estel amb la col·laboradora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Tica Font, i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Tenim ja a punt el Rafa Sanahuja, que ens parla d'una realitat que ara mateix, quan a Israel són 4:45 del vespre, aquí són 4:45, doncs és l'inici del sàbat, perquè és quan es fa fosc en aquell territori israelià. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs encara que avui estem parlant de la situació política a Israel, i sempre amb l'ànim divulgatiu que ens caracteritza, he pensat que podria resultar interessant parlar d'una part del judaïsme que sempre escoltem, ens sona molt, però que potser desconeixem una mica. Avui a la notícia curiosa parlem del sàbat. Què és? Què és el sàbat jueu? Doncs el sàbat, sàbat o xabós jueu, és el dia de la setmana que els jueus el dediquen a pregar, estudiar i descansar. També poden conversar, ballar o cantar. Es pot dir que és un dia d'enriquiment espiritual. La paraula sàbat deriva de l'hebreu shabbat, sona igual, que significa descans, i d'aquesta paraula va derivar el terme dissabte. Segons el càlcul jueu, un dia comença i acaba al vespre. Així que el sàbat comença a la posta del sol del divendres i acaba dissabte quan comença a fosquejar. Coses curioses del sàbat. Abans d'iniciar el sàbat es procedeix a l'encesa d'espelmes, divendres a la tarda. La vigília del sàbat es prepara un guís tradicional, la adafima o ahim. Aquest guisat es manté calent en un caliu durant tota la festa. El matí del sàbat, per exemple, es va a la sinagoga, en la qual es llegeix la parhashà, la part de la Torà dedicada a aquest dia. El sàbat és d'obligat compliment per als jueus, per exemple, també una dada que podem conèixer. Hi ha una llista de l'època talmúdica en què es descriuen fins a 39 activitats que no es poden realitzar durant el sàbat. Per exemple, treballar, evidentment, atrapar o matar un animal, fer o apagar un foc, cuinar, curar una ferida, tocar diners, cosir, collir, tocar un instrument musical, construir o demolir. Tot això està prohibit en el sàbat, que és un dia dedicat al descans. A més dels sàbats setmanals, existeixen 7 sàbats anuals que poden coincidir amb el setmanal. I una darrera dada, durant el sàbat cal menjar i vestir de forma agradable. És un dia per menjar especial i per vestir especial. Aquestes dades que podem oferir als nostres oients en un dia que parlem d'Israel.
Moltes gràcies, Rafa. Doncs bé, hi ha moltes coses. Ara Toni Florido ens anava dient, mentre escoltàvem el Rafa, transportar tampoc es pot fer en el sàbat. Els jueus tenen molt clar això, però si mirem una mica i transportem aquesta tradició tan sagrada a la cultura cristiana, nosaltres fem el mateix amb el diumenge. No el mateix ben bé, però sí que és el dia de santificar les festes. Tot ve del decàleg, no? De la santificació de la festa, el sàbat, o pels cristians, doncs, el diumenge.
Perquè, de fet, el diumenge és com el dilluns, allà.
És el primer dia de la setmana. De fet, a la Bíblia apareix sovint com el primer dia de la setmana. Nosaltres ens hem acostumat a dir que el primer dia és dilluns, però
és diumenge. De fet, els calendaris anglosaxons, molts els hauran vist, no? Que es comença pel diumenge i s'acaba pel dissabte.
Per tant,
el calendari laboral també és així.
El sàbat, per tant, comença la vigília, és a dir, ara quan es fa fosc el divendres, i dura fins demà al vespre.
Sí. De fet, el sàbat és una... El sopar de sàbat, l'entrada de sàbat, és el moment familiar més interessant de la setmana i més important, però, a més, aquest sàbat és encara més especial perquè diumenge és Cap d'Any. És el Cap d'Any.
Aquest diumenge és Cap d'Any, interessant. Sí. L'any
5780.
5780, Costa més de recordar que aquí, que diem...
Sí.
Estem en el 19.
Déu va fer Adam fa 5780 anys.
Molt bé.
Aleshores, doncs, la tradició és desitjar un bon i dolç any, i perquè no només és interessant que sigui bo, sinó que ha de ser dolç, ha de ser agradable, i com a curiositat dir que els jueus diuen Cap d'Any, també. No diuen final d'any, sinó diuen Cap d'Any.
Com diem en català, no? L'1 de gener nosaltres, doncs aquest diumenge comença un any jueu, per tant felicitem també els jueus que viuen aquí i que ara potser preparen un bon sopar de sàbat avui divendres a la nit.
Bé. Però jo quan vaig estar allà a Jerusalem, és cert que no poden transportar, però el transport funciona. Tu pots igualment agafar bus, taxi, el tramvia, però el porten musulmans.
No poden portar-lo als jueus, és curiós.
Bueno, a veure, que hi ha molts jueus. A veure, si vius a Tel Aviv, igual ni te n'adones.
Perquè hi ha molts jueus que no segueixen els preceptes.
Clar, la majoria és laica. Sí que és un fet cultural i la majoria ho respecta de forma natural, però molts miren la televisió el dissabte. Vull dir
que no es pot fer, tampoc.
Però vull dir que hem d'entendre que això hi ha graus com a tot.
Com a tot. I les audiències televisives els dissabtes...
Graus d'observància.
Sí. Bé, ho hem de deixar perquè ens queda...